I en aquestes hores comença la tertúlia del dimecres, la tertúlia El Safareig. Anem a saludar els tres tertulians que tenim ja en el nostre locutori i que avui disposaran d'una miqueta menys de temps perquè, bueno, ja sabeu que anem una mica trafegats, no? Està la precampanya bullint, ahir, bueno, vam tindre este convidat a actes polítics, però, a més, molta informació general, també, que també tenim molta informació general, no? Que també li hem de donar curs, com hem anat fent al llarg del matí. Anem a saludar, per exemple, a Toni Riolobos, que el tenim a l'interior de l'estudi. Toni, bon migdia, benvingut.
Moltes bon gràcies. Dia, bona hora a tots. I
Marita Bobert, juga de l'antecentre.
De centre, així no em decanto, cantó ni dreta ni esquerra.
Marita, benvinguda, bon dia. Bueno,
podries dir cap connotació política, eh?
Podries dir a l'interior, a l'exterior.
A l'interior, al mig, al centre.
I Albert Gavaldà, que també s'acompanya. Bon dia, Albert.
Bon dia, què tal?
Este micro no és el que correspon. Ara sí, ara sí.
Sí,
ara
bon sí. Dia, què tal? Sí. Se me sent?
Sí, 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 perfectament. Bueno, ja heu triat tema o com? Ja sabeu de què voleu parlar, del... En fi, ara hi ha molts de temes per a l'electorat.
Algú havia dit al xat del assumpte del tema de la vivienda?
Voleu... Sí, bueno, el tema de la vivienda
està
és prou.
Està calentet, pel que he sentit este matí, no? Cada agudor li diu la seua. Doncs pues bueno, jo tanco el meu micro i vostè ja parlem vostès. Endavant.
Bé, el tema de la vivenda, sense dubte, és un dels temes estrella que hi haurà ara per les properes eleccions, perquè sabem sobradament lo difícil que és actualment a Espanya trobar una vivenda de lloguer pels preus, per tota la pressió turística que hi ha a les poblacions, a les ciutats, que molt se destina a lloguer turístic i per trobar la gent del poble o gent treballadora o estudiants que volen trobar algo de lloguer és quasi missió impossible, no? I ara el govern pareix que ha activat recursos per a crear vivenda social, tant del Banc Comalo aquí que diem, de la Sareb, o també ara pareix que promulgant 50.000 vivendes, a veure si ho digit bé, el 50.000 vivendes de la Sareb, que és el Banc Comalo, sí. I 43.000 vivendes en una inversió de 4.000 milions d'euros, també per a impulsar i baixar els preus i que siga més fàcil trobar, perquè realment s'està convertint en missió quasi impossible. No sé com ho veieu vosaltres.
A veure, és un tema molt, molt, molt interessant i de molt, molt decalat, el tema de la vivenda. Jo el que també plantejo és... és actualment, tal com s'ha plantejat, i en el moment, sobretot, en què s'ha plantejat, és un tema en uns riveig electoralistes que, per mi, el desvirtua una mica. Tot i que és a veure, està el Pedro Sánchez ho ha llançat en aquest moment perquè electoralment pues, ha cregut oportú o convenient de que li té que afavorir la campanya i, sens dubte, la proposta, pues, res a dir, eh? No és que jo tingui res contra.
Benvingudes les campanyes, llavors, si és per això, podrien ser... campanyes cada any, no? Que això s'ha dit moltes vegades, no? Tindrien que haver eleccions cada any.
Per ja, però fer. si són campanyes buides, tu la paraula aguanta tot, però després, per exemple, el que jo he llegit d'aquest tema, d'aquestes 50.000 vivendes del Sareb, que és el banc roïn, el banco malo, que diuen, que era bàsicament de quan se va rescatar...
Que no és un banc.
Que no, no és un banc, de quan se va rescatar el banc, los bancs, i la crisi bancària, tots els desahucios, totes les decisions van anar a parar, totes les promocions que tenia això van anar a parar. Diu Sánchez va dir ahir que 50.000, bueno, ahir no, antes d'ahir. Però bueno, d'aquests 50.000 se veu que efectius, només se poden, avui per avui, només estan disponibles 9.000. 9.000, clar, això és molt bonic, jo te donaré 30.000 i després jo tengo 50.000 euros, però després són només 2.000, perquè... perquè primer estan molts d'estos pisos estan sense acabar, molts d'estos pisos estan inhabitables perquè se van fer fa molts anys, s'han deteriorat, se tenen que fer arreglos que en molts casos en la muntada de preu superen el preu inicial de lo que era el pis, 15.000 que no són pocs, diuen que estan ocupats, que un ocupat, per molt que sigui, i estant ocupat, no se poden oferir. Vull dir que d'estos 50.000, de moment, efectius, només són 9.000. Que bons són 9.000, però clar, que no diguin 50.000, perquè ells, millor que ningú, el que ha fet l'anunci, sap que no són 50.000. I a banda, per exemple, lo tenim l'exemple d'aquí de a Vinaròs. A Vinaròs tenim uns pisos, no de la Sareb, però de que va fer la Generalitat en el seu temps, que va fer una promoció, que no se sap, van vindre de la noche a la banyada, van vindre aquí, on estava l'antic Rajola, la carretera antiga de Morella, quan es desvio a l'institut, allà hi havia un Rajola, se va agafar, se van fer tres blocs grans, grandíssims, un està semiacabat, un altre està en l'estructura, però ahí se va quedar, almenys fa 15 o 20 anys allí estan. Bueno, estos pisos estan incluïts dins d'estos 50.000, però és que, ja te dic, no fal que ni me ho lligue a cap puesto ni me ho conte ningú. Jo sé que estos pisos, per exemple, los dinadors, és impossible que se habiten ja. Necessitarien primer uns acabar-se, uns altres reformar-se, i com a mínim això en un any o dos no se poden ficar al mercat. Que arribarà el temps i se ficaran al mercat, que me pareix molt bé, que fa falta d'això, efectivament. Que si la mateixa proporció diuen que sí, que faran 50 que oferixen, que no són 50, que són 9.000, tiran per dalt, més 40 i pico mil que se faran més en uns 4.000 milions, si són el mateix, la mateixa raó, vull dir que diuen una cosa i després no és ni la meitat de la meitat de la meitat, pues això no. Ara, que n'hi ha un problema de pisos, per supost, que n'hi ha un problema no tant aquí a Vinaròs, també n'hi ha d'això, però ja mon anem a les grans ciutats, mon anem al centre de les grans ciutats, mon anem a les illes, que ja ni parlem lo que són les illes. Inclús va haver una proposta de Balears de que no deixarien comprar pisos a gent que no estigués empadronada a les illes. Vull dir, és un problema i que s'ha de buscar solució.
Avui mirava el mapa que ha sortit al País de les zones tensionades i justet Vinaròs no sortia com a zona tensionada. En canvi, Benicarló, Peníscola, Alcalà, Alcossebre sortien com a zones tensionades en més problemàtica i on s'aplicaran certes mesures al límit de pujada de preus del lloguer. En quant a lo que dia Toni, això de los 9.000 sobre 50.000, clar, evidentment, l'Estat compta, n'hi ha 50.000. Quan se poden entregar ja? 9.000. No he mirat les dades, però si Toni diu que 9.000, m'ho crec, evidentment. Sí. I, evidentment, totes les que falten, les de Vinaròs, que els blocs que diu Toni, doncs, bueno, sabem que són uns blocs que es van fer fa bastants d'anys, que es va fer una subhasta de la gent que volia optar, me'n recordo en aquell moment i tal, i s'han de ficar a punt, evidentment. No seran tots de seguida, perquè evidentment ha hagut una deixadesa per part de les administracions, ja bé siguin autonòmiques, estatals, en les competències que han tingut, sobre aquests blocs que s'han quedat ahí tirats. De fet, no cal anar molt lluny amb el temps, si recordem, després de la crisi immobiliària del 2008-2009, de cor d'edificis se van quedar en aigües fora, que diuen, no? També, que es van quedar de qualsevol manera, i ara pues, molts ja s'ha reprès la construcció i, de fet, ja gent vivint. Tots recordarem, per exemple, a Peníscola, que hi havia una sèrie d'edificis quan anaves en la carretera de Benicarló que veia que estaven totalment deixats i tal, i ara pues, ja estan acabats. I
altres s'han derruït, cuidao.
I altres s'han reduït perquè sortiria més a compte derruir-los que no acabar-los.
No seguir la...
Evidentment, la previsió és fer això. Si tardaran més o menys, evidentment, han de fer-ho tan prou com puguen, i els diners, també els recursos no són il·limitats, n'hi ha els diners que n'hi ha, però això és una decisió política d'on vols tu invertir. I també llegia, perquè clar, la vivenda pública a Espanya és un 3%, que és bochornós, dit en les paraules de Sánchez, bochornós respecte al 9% de la mitjana europea, i arribant a un 20% als Països Baixos o Dinamarca. Per tant, Espanya té un dèficit de vivenda pública molt gran que està fora de tots els estàndards europeus. També cal recordar, i acabo, que aquí sí. molta vivenda pública que es va fer al seu moment se va privatitzar i se va vendre molta a fos buitre i tal, i això també seria un tema recapacitat d'alguna manera que no es puga tornar a fer, que el que és vivenda pública sempre siga vivenda pública, que no vagi al mercat lliure.
És que a Espanya sempre hi ha hagut la cultura de, no de la vivenda d'alquiler, de lloguer. A Espanya la cultura ha sigut de vivenda de propietat.
Sí, sí.
De vivenda de propietat. I aquí s'ha produït ara una situació que entre el preu de les vivendes i la capacitat d'adquirir per part de la gent, de la capacitat que té econòmicament per adquirir una vivenda, és que no pot. Vull dir, diuen que més d'un 30% de lo que un té com a entrada, de com a salari, no pot hipotecar-se en més d'un 30%. I els salaris són uns i els preus de les vivendes s'han disparat tant que esta tradició cultural d'anar a la vivenda de compra s'ha trencat. Entonces, falten vivendes d'alquiler. Entonces, qui posa les vivendes d'alquiler? I aquí està la baralla. També, a veure, de la llei esta que està ara en marxa, coneixem frases soltes. Són atencionada. Mires en què, com calculen el que és una zona atencionada i és tan etèreo i tan difícil d'establir el que és una zona atencionada que bueno, dius, bueno, vale, va, un paràmetre. Després limiten altres aspectes com, què diré jo, que potser són de menor o de major importància, no ho sé, el limitar les pujades econòmiques que normalment s'han fet d'acord en l'IPC, ara diuen, va, per aquest any serà l'1 o el 2, no recordo, ara el 2%, i, no, el 3, el 2%, l'any següent és el 3 i després seria el 4%. No, jo no he vist cap referència a un tema que per la part propietària és molt preocupant, i és el tema de les ocupacions que s'estan fent. Jo no he llegit cap referència a quina podria ser l'actuació davant d'aquest fenomen que és molt important. Que és molt important, perquè actualment els ocupes ja no van a vivendes degradades com passava fa uns anys. Ara ja trien. Com hi ha moltes vivendes que no estan ocupades, trien el millor xalet.
Sí, sí,
trien el millor xalet.
Això ocorreix.
Uh-huh. I tant. I tu has vist alguna referència en aquest tema? De lo poquet que sabem de la llei, cuidao, que sabem molt poquet. No hi ha cap referència, o jo almenys no l'he sabut.
Però la indefensió que et pot crear que t'ocupen un xalet o un pis...
És total, és total. Jo d'alguna manera ho he viscut, no directament, però bastant, bastant a prop, i la veritat és...
La indefensió és molt gran. És que
molt
també,
gran, o quan, i no s'ha fet res en aquest tema.
O gent que està de lloguer, deixa de pagar el lloguer i es converteix en ocupa.
Això
també ocorre, vull dir, no cal fotre una patada a la porta, sí, i ocupar allò.
No,
pagar el lloguer...
I estàs dins.
I ja t'has quedat.
Però tenir que tindre en compte que quan se parla dels temes d'ocupació, per exemple, o temes d'estes de llogaters que deixen de pagar, perquè clar, això és, se corre la veu. Escolta, que jo he deixat de pagar i aquí estic i no me fan res i no me poden fer res. Igual com a mínim 2 o 3 anys aquí estaré, l'amo me té que pagar la llum, l'aigua, això, perquè no pots tallar-li, i això se va corrent. I el problema d'Espanya és que, al contrari d'Europa o altres puestos, l'ahorro dels espanyols durant molt de temps s'ha invertit en vivienda. Vull dir, els propietaris de vivienda, al contrari de França, Alemanya, no són les grans corporacions, no són les grans... Els grans propietaris, o sigui, la majoria de propietaris d'això és la gent, el que té un pis, el que té dos... el que té 3.
Sí.
I això era per ahorros. A França, aquí en Espanya, és molt difícil que una família normal, els teus ahorros, en què l'has invertit? No, en bonos, en la bolsa, he comprat accions. Aquí a Espanya això és molt, és una cosa molt minoritària, però molt. Al contrari de França, qualsevol família diu, no, jo tinc, he comprat accions del Banco Lyonès o no sé què. Aquí a Espanya no, aquí tot això s'inventia, els 4 euros o 4 euros que pogués que cada família s'invertia en una vivienda.
En una vivienda
per què? Per alquilar-la. Per alquilar-la, i això traiem, que és totalment lícit. Jo tinc uns diners, en comptes de comprar accions d'Iberdrola, pues compro una, perquè no me fio molt de les accions, compro una vivienda, la vivienda l'alquilo i trec uns rendiments. Però clar, si això de moment se limita per una banda, perquè els alquilers no podran muntar més de ara muntava l'IPC, que és lo normal. Si la vida munta un 5, jo a tu te tinc que muntar un 5, si la munta un 10, però com veuen que l'IPC s'ha desmadrat, diuen no, més del 3% no pots muntar. O sigui, ja m'estàs limitant una cosa que jo no comptava, que és lo normal, jo, perquè si la vida munta un 10 i jo tinc només puc muntar un 3, jo estic perdent diners, perquè l'IBI me muntarà al 10% i jo no cobraré un 3. L'aigua me muntarà un 10% i jo no muntaré un 3. La llum muntarà, ja no de un 10, un 20 i tantos % o un 50% això, i jo podré muntar només un 3. Vull dir, això és una cosa que jo crec que a partir d'ara la gent, la gent normal, la gent que en els seus estalvis compra un piset per alquilar-lo i tal, se ho pensaran molt bé, i això repercutirà en que n'hi haurà molt menys mercat de pisos al lloguer, muntarà el preu. Això és una cosa de l'oferta a la demanda, a no ser que digui sí, és que 50.000 pisos estatals que diu que trauran, això no arregla res. 50.000 pisos no s'arregla res.
Sí, però això no s'aplicarà a tots tampoc. Això no s'aplicarà a tots, perdona, vull dir, este augment o este límit de la pujada de preus depèn també dels grans llogaters. Jo sí, tinc dos cases, una he vist i l'altra la vull llogar, ja no s'aplica això. També han de diferenciar en qui ho pot fer-ho i qui no pot fer-ho.
I a veure, és que un gran llogater no és el mateix, un gran llogater que té unes propietats que treu un rendiment de 20.000, de 30.000, de 40.000, que un que perquè té, bueno, eren 10, ara diu que seran 5.
A partir de 5 vivendes del gran llogater.
Que té unes propietats, la caseta que va hereta de l'abuelo, i que el que cobra no són 10 i 20.000, cobra 300. Vull dir, mira, un gran llogater, perquè té més de 5 propietats. Si de cada propietat cobra 300 euros, tu me diràs el que treu, 1.500 euros. Vull dir, que també és un criteri per definir el que és un gran llogater, que també jo el qüestiono. Perquè no és mateix tindre 5 propietats.
Té un xalet
cada propietat.
Té un xalet a Eivissa que té una caseta d'aperos a Sant Jordi.
Però algo serà rústic i una altra serà vivenda. Vull dir,
no, tots són vivendes. Tots són vivendes.
No, han de ser...
Tots són
vivendes.
Però te torna a dir, no és el mateix. Un xalet a primera línia d'Eivissa que una casa, un xaletet allí a Traiguera o d'això. No és el mateix. Però, claro, és una vivienda.
Aquí hi ha dos drets que d'alguna manera estan enfrontats, i és el dret de que la Constitució diu que tots els espanyols tenen dret a una vivenda digna. Perfecte. Molt rodó i molt bonic. Per una altra banda, hi ha que les propietats són inviolables. Entonces, aquí hi ha un enfrontament entre aquests dos drets. Per una part, tots tenim dret a una vivenda digna, i per una altra banda la propietat és inviolable. Mm-hmm. Va bé que me diguen, quan este ocupa entra a una propietat, o perquè està dins ja no se'n va i deixa de pagar, i li han de pagar al propietari, li ha de pagar el que tu dius, Toni, l'aigua, la llum, etcètera, etcètera, doncs són dos drets que d'alguna manera estan contraposats.
Sí, això és com inconcebible.
De totes maneres, també que vaig dir una cosa, que això me pareix el que ha dit Marita al principi, una senyal totalment electoralista. També crec que és una senyal totalment electoralista el que ha dit Feijóo, de que ell, si arriba al poder, això de l'ocupació ho solucionarà en 24 hores.
Sí,
també
sí,
me pareix
molt oportú, però té el seu...
una medida electoralista. Perquè ja sap que el problema de l'ocupació és molt forta, és que és molt forta, i ja dic, no, això només, el que deia antes, només s'ocupàvem de grans bancs, o edificis que eren de bancs, edificis que estaven millor d'això, però és que ara no tancant de fet les cases d'alarmes, això, estan vivint el seu apogeo per temor als robatoris, no, per temor a l'ocupació. Ara se diu, si tens alarma pots avisar en seguida i poden actuar la policia, vull dir, ja se publicita inclús a la televisió, als mitjos, l'alarma com un mig de enfrentar-te entre l'ocupació, no ja entre el robatori, o, vull dir que el tema és prou fotut, i el que no sé jo, per què no se li vol donar solució, perquè té molt fàcil solució. A uns altres llocs, per exemple, als Estats Units no n'hi ha registre de la propietat. El que té el paper, el que té l'escriptura d'una propietat, això és l'amo. Si perds el paper, perds la propietat. No n'hi ha una d'això com de registre de propietat. Aquí a Espanya fa molts de temps, molts de segles, la registre de propietat se sap perfectament de qui és una vivenda, de qui no és, qui és l'amo, per què no se...
A veure, als Estats Units ha d'haver un registre, perquè si la policia vol saber qui viu a tal casa, ha de poder accedir a una base de dades per saber qui viu. Vull dir,
n'hi ha un registre, però no n'hi ha una institució com aquí, que n'hi ha com un registre de propietat. Este senyor té això, això i això, això, i és d'ell. Això és el registre de propietat.
Jo tinc entès, i no pontifico, no vull dir que sigui així, de que registrar un immoble no és obligatori, eh? Passes per la notaria i et fan una escritura. La registres o no al registre de la propietat no és obligatori. Ara, és una garantia que el propietari se cura en salut.
Que en altres llocs no se té.
Bueno, però quan has de pagar la contribució, ben bé que apareixes ahí.
Claro, això, és que el que va... Jo tinc entès, i no ho tinc... Que tu compres una vivenda i l'acte notarial és el que tu eres propietari. El registre de la propietat no és obligatori. Pots no registrar la propietat...
Ho desconeixia totalment.
Jo ho tinc entès així, eh? No
sé. M'estranya, però si ho dius, deu ser així.
No vull dir que sigui així, però... sí. Tinc notícia, simplement.
No, abans, volia comentar, abans que comentava Toni, això de que a Espanya sempre havia hagut la política de comprar, això també era perquè era com un valor segur, sempre pensaves, és que la vivenda mai baixarà de preu, i ens vam trobar després de la crisi del 2009 que va baixar el preu de la vivenda, i molta gent se va quedar en deutes, que valia més el deute que no la casa en si. I tots tenim aquella filosofia de que era un valor segur i que mai baixaria, i per això Espanya se comprava tant i no se llogava. I després ens han donat compte que, per a res, que ha sigut va ser un puf, molta gent se va quedar molt enganxada, que i allò que diuen la dació en pago, no? És que en molts de llocs ni dació en pago, és que perdies la casa i, a més, encara devies diners al banc. I encara no hi havia molta gent enganxada per allò. I també aquesta filosofia de si invertir en bolsa tal, l'altre dia mirava un documental de èpoques també, de que la bolsa estava molt volàtil, que anaven com un valor segur, la inversió immobiliària també, no? Quan també al final tot acaba de ser altibaixos, igual que el Bitcoin, que va ser una gran inversió, el govern del Salvador pues, va invertir també que la moneda nacional, a banda de la de sempre, també fos el Bitcoin, pues, també ha tingut molt de vaivens. L'economia, evidentment, té una muntanya russa que, per ficar-te a invertir, és molt arriscat.
Sí, vaivens, però l'assumpte immobiliari baixa, però munta, després torna a muntar. De fet, ara els preus tornen a muntar, vull dir que això
pujar,
tornen a muntar, ja fa un temps que estan tornant a muntar,
sí,
vull dir,
sí,
que
sí,
està
sí.
Clar que tot el bar, inclús l'or, que és una cosa establida des de fa mil anys, munta i baixa, però pedre, al llarg plaç, és molt difícil que se pergui en or, i perdre a llarg plaç en una inversió immobiliària és molt difícil perdre. Vull dir que
depèn d'on està feta la inversió.
Depèn on està, clar, no és el mateix comprar un pis al mig de Zamora que la d'això, que ja t'he dit que una, a la costa mediterrània o d'això, però en norma general no és mala inversió.
Sí, però si perdies la feina, sí. Dius, bueno, si perdies la feina, venc la casa i per almenys recupero, però és que perdies la feina, no podies fer front a la casa i la venies perdent diners. I aquí el problema. Tu, si tens prou diners, pots tenir, aguantar una casa que ha baixat el preu a la meitat, aguantar-la fins que torni a pujar com ara. I hi ha gent que es pot permetre això, però hi havia gent que no. Claro. I llavors molta gent se va quedar molt enganxada. I això, evidentment, va crear moltes tragèdies.
El que és una realitat és que de fa uns anys han aparegut les ofertes bancàries del que diuen la hipoteca inversa. Uh-huh. Que un...
És una forma d'ahorro per a les persones grans. Sí, sí.
A veure, però fixa't tu, primer el banc, quan una parella jove va a comprar la casa per viure, simplement... et cobra, doncs clar, vull dir, fas una hipoteca i se paguen uns interessos, etcètera, etcètera. I després, aprèn-te-la, perquè de fet al final la vivenda torna al banc, la vivenda torna al banc, sí, uh-huh. Te dona, crec que ara, doncs, deu fer un pacte, no?, de dir, doncs cada mes cobraràs 10.000, 20.000, 30.000 o el que sigui. Però també és un fenomen que és nou, lo de la hipoteca inversa.
És un producte financer que...
Jo no en sé molt, però també és el seu...
Home, hi ha molta gent que li deu anar bé, no? Tens garantida tot la vivenda fins que et mors.
Però què sents al final?
Bueno, però ja t'has mort.
Vale, ja t'he d'anar igual. Sí, però al final te quedes sense. Vull dir, el resultat, d'acord, ja t'has mort i ja no ho necessites.
Bueno, quan ho acceptes tu ja saps les condicions, saps que quan te
moriràs la
vivenda.
Jo no sé com està això, tampoc crec que te digui, a veure, si esta vivenda està valorada en mig milió o 100.000 euros, tu me dones 1.000 al mes, vale, d'acord, i jo d'aquí dos mesos moro, suposo que els hereus no diré, no, la casa com això me la quedo jo, i només he pagat 2.000 euros, no, suposo que, escolta, jo he pagat 2.000 euros i el resto és teu, no ho sé, crec que
no
tindré de consultar, perquè el que no és normal és que ja t'he dit, si està perdut al 100% i jo només duro dos mesos, que se m'emporten la casa i els meus hereus.
Però pots durar 20 anys en compte de dos mesos.
Clar, pots durar molt. És que això
no ho sé com està.
És com un seguro, no?
Ja, de totes maneres, per nom per general, coneguen els bancs, pedran poques vegades.
No pedran. Això és el que jo...
La crec... banca sempre gana, no? Com a la ruleta.
Sí. Jo el que penso ja... que algú li pot anar bé, com tu dius, Albert, doncs molt bé, d'acord, li va bé i coneixes les clàusules abans d'arribar a un acord. Però la filosofia del producte és el que ha dit Toni, la banca no perd, jo estic segura de que...
Si ho fan és que a la llarga en algunes pedran, en altres guanyaran, però suposo que s'han fet els estudis a la llarga pedrem, a l'aigua guanyarem, segur.
Al final se queda sense deixar l'herència, perquè la casa desapareix com a propietat de la persona que...
Bueno, què passa més pel poble? Que jo no, esta setmana no m'he enterat.
Home, el rei, bueno, el poble no, però a Vigo acaba d'aterrar Juan Carlos, l'emèrito.
Bueno, és una cosa que ja vam parlar la setmana passada. Jo crec que si ara se quedés aquí, en un mes ja no se parlaria, seria... Però clar, si cada vegada és una notícia, cada vegada que vingui, pues no acabarem.
Pues deixem de parlar del rei, entonces. Del rei, no emèrito. Parlen de l'emèrito i entonces ja...
Però si se quedés aquí, ja te digo, al cap d'un mes, de dos mesos, aquí estaria i ja no faria ni cas. Però bueno, això ja ho hem parlat. Què més? Què ha passat pel poble? Pel poble no m'he enterat. Estava molt paraet, no? A banda de les presentacions de les candidatures i tot això, veig que no n'hi ha molt de meneo, no? Lo veig molt parat.
Home, jo crec que de lo que se parla, però ja no és a nivell de Vinaròs ni Benicarlos ni la comarca, és la falta de pluja i la gent entesa en meteorologia ha dit que d'aquí a final de temps, del temps del mes ni s'espera que plogui. És una cosa espantosa.
És espantoso que ens està passant en això.
L'altre dia vam fer una sortida fotogràfica, bueno, de fotomaestrat que tinc el gust de presidir, vam fer una sortida fotogràfica per Sol de Riu, per temàtica macro, pues, insectes, flors i de més, no? I n'hi havia, vamos, per a ser mes d'abril, l'ausència d'insectes, que també han sortit molts d'informes sobre el descens alarmant en número d'insectes al planeta, una cosa...
Les abelles.
Les abelles.
De les abelles.
Ah, no, mira, de les abelles, no sé si era als Estats Units o a quin lloc, vaig dir que van portar camions en milions d'abelles per a tornar a que estiguin, perquè, clar, la polinització és molt important, és vital per al planeta. Però el que volia dir abans, per Sol de Riu se notava molt l'ausència de pluja. Jo, que sempre he segut de passejar pel Sol de Riu, Cantó de Vinaròs, sempre en aquesta època ja n'hi havia formiguers, n'hi havia... Tu, estava la cosa superbuida i, clar, i anirà pitjor de flors, és que molt poquetes la varietat. I ho comentàvem entre tots els que anàvem a aquesta sortida, bueno, gent ja experimentada en molts anys en fer fotografia macro, i tots estranyats, i este fi de setmana, que també des de Fotomestrat vam fer una sortida pues, pel Bobalà de Sant Jordi, vam anar pues, als Socors de Càlix, vam anar a Sant Mateu, als Àngels, tal, també volíem aprofitar pues, per fer fotos de natura, pues, lo que és per la zona del Bobalà de Sant Jordi, un paratge molt, molt bonic, i també l'ausència de flors, insectes, també era bastant, bastant gran, no?, per l'època que estem, no?
Les oronetes fa dos o tres anys que no venen a Vinaròs.
Ara ja n'hi ha algunes, n'hi ha algunes ja. Prop d'aquí de la ràdio n'hi vaig veure.
Abans era ves els nius d'oronetes a bueno, quantitat de llocs, i ara fa un parell d'anys que...
N'hi ha menys.
Molt menys, però molt menys.
Ja han arribat les orenetes perquè les he vist, però
molt menys. I quantitats molt minces, m'imagino. Sí. Jo no ho sé.
Però... Jo que vaig molt pel Delta i paro molt content de les migracions, perquè bueno, m'agrada molt, com aficionat a la fotografia, m'agrada molt fotografia per les aus, no? I hi ha pues, aus que estan tot l'any al Delta i hi ha aus pues, que venen a passar l'estiu o que venen a passar l'hivern o l'època de reproducció i tal. I sí que notes realment que al llarg dels anys que ha hagut un canvi en les migracions, sí, i espècies que mai ves, ara les veus i tal, és molt alarmant tot el canvi que hi ha climàtic, i no ens enganyem, no ens estem carregant el planeta, ens estem carregant l'habitabilitat del planeta pels éssers humans. El planeta continuarà, però el que són les... que l'hàbitat siga habitable, valguem la redundància, pel ser humà, cada vegada està pitjor, i ja veurem el fenomen del niño que diuen, el de la niña, com us afecta. Però és que això també, l'altre dia va sortir que hi havia informes d'una petrolera, no me recordo si era d'Exxon o Total, quin puc equivocar, que ja preveien en uns anys aquest canvi climàtic, però no dient res perquè, clar, no els interessava crear una alarma sobre els efectes dels hidrocarburs, de les emissions a l'atmosfera, no?
És que la defensa que sempre han argumentat els que tenen interessos climatístics és que canvis climàtics n'hi ha hagut des de la història des del principi de la història de la vida al planeta. Uh-huh. N'hi ha hagut períodes de glaciacions, períodes interglacials, i que, pues, bueno, pues que estem en un període d'interglacials. Però sembla que diuen que l'efecte hivernacle és precisament degut a aquestes emissions de...
És que s'està... Però és que també és un canvi climàtic també degut a l'activitat humana. De fet, com se va poblar el continent Amèrica? Pues per l'estret de Bering, que juntava el que era la part més septentrional, bueno, més a l'est de lo que és l'actual Rússia, en Alaska, sí. No? I llavors per l'estret de Bering van passar caminant i per això es va poblar el que era el continent americà.
Perquè o una glaciació. Era un període glacial i estava glaçat i podia...
Sí, que l'última glaciació, sí, no recordo malament, va ser fa 10.000 anys. O me puc equivocar, però me sona que eren fa 10.000 anys. I evidentment, també el que va ser l'expansió de l'Homo sapiens des d'Àfrica a Europa, com hi havia la glaciació, doncs se van... escampar cap a l'esquerra la zona de la península ibèrica per la zona sud d'Àsia, però el que és la nord d'Europa no se van expandir tan fàcilment per la climatologia d'aquell moment, que tot allò era glaciars.
Jo tinc referències d'un període bastant més a prop. L'abuelo de l'abuelo, allò que dius, va cruzar l'Ebre a Tortosa en un carro. Vull dir, no, seria finals del segle XIX, més o menys. Jo tinc la referència a nivell familiar, però ara no sé si era l'abuelo de l'abuelo, és igual. Podia ser, ja t'he dit, de finals del XIX o començaments del XX, que va cruzar l'Ebre a Tortosa en un carro.
Però això és excepcional, claro. Perquè una cosa és una tendència...
Vale, però evidentment hem d'estar en un... en un moment en què hi havia més fred que ara.
Sí, però
això
també...
Fa... Clar, ara és impensable.
Clar, hi ha una diferència, el que és el temps a el que és el clima, no?
Ja mos tallen.
Sí, mos tallen.
Ja?
Us ha passat molt.
Agraïm la presència dels tertulians un dimecres més. I, bueno, pues, fins la propera. Esperem que els hagi interessat també els nostres oïdors el tema principal, lògicament, que també heu tractat. Gràcies i anem a veure què passa per Espanya i per el món.
Gràcies.
Adéu.